L'alcalde respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'entrevista mensual L'alcalde respon. Ens acompanya l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic Luis Vela, us parla Eva García. El ple d'aquest mes ha aprovat les modificacions de crèdit previstes per complir amb l'acord pressupostari entre PSC i En Comú Podem. Hi ha dos projectes urbanístics, urbanització del carrer Comerç i reforma del carrer Barcelona. N'hem parlat altres vegades i es desenvoluparan en els pròxims mesos. No sé si entre el ple i avui hi ha hagut alguna novetat, si no...
La publicació, diguem, d'aquesta modificació pressupostària s'ha de publicar al BOP. Uh-huh. I ha d'estar 15 dies en exposició pública abans de ser efectiva. És aquest tràmit el que s'ha fet ja.
Uh-huh. I ara em voldria centrar en els projectes socials. Hi ha una partida de 100.000 euros per serveis socials per reforçar l'atenció a famílies vulnerables. Com es preveu reforçar aquesta atenció? Per què servirà concretament aquest increment del pressupost de serveis socials de 100.000 euros?
Bé, sobre aquestes dues modificacions pressupostàries que vam fer, és veritat que una d'elles sí que està vinculada a l'acord de pressupostos que vam fer amb els comuns, l'altra no, diguem, l'altra forma part de la gestió ordinària del municipi, que hem recuperat més de 100.000 euros que hi havia pendents d'una obra que va acabar fa uns quants anys, l'obra del carrer Albacete, del canvi de clavegueram, de les canonades del carrer Albacete. Hi havia un sobrant i el que hem fet és posar aquests diners a l'increment de diners previstos per l'obra del carrer Barcelona, no el carrer Barcelona entre Lluís Companys, entre la plaça de Lluís Companys i el carrer d'Àngel Guimerà, i el carrer Comerç, que necessita una urbanització completa nova. I en el carrer Comerç sí que té una part que té a veure amb l'acord amb els comuns, que és el canvi de circulació, diguem, mentre no es fa l'obra, vale?
Sí.
Aquesta part sí. I després, a l'altra banda, l'altra modificació pressupostària té a veure amb el traspàs del servei del bus, que finalment vam aconseguir a final d'any aprovar aquest traspàs de la competència, que l'ha de tenir l'àrea metropolitana de Barcelona, i finalment en el mes passat es va signar també allà la subrogació del servei amb l'empresa, amb Soleil Sauret, que és qui ho fa, així que tema finalment resolt, i ens han quedat disponibles uns 169.000 euros, crec que eren, no arribava a 170.000, i aquests diners han servit efectivament per començar a complir aquest acord de pressupostos amb els companys i companyes dels comuns, i una part doncs va destinada a aquest reforç dels serveis socials, no? I estem, de moment el que hem fet és aquesta modificació de crèdit, hem posat 100.000 euros en aquesta partida, que ha de servir per reforçar totes les polítiques socials de l'Ajuntament. L'única cosa que no es pot fer amb aquests diners, diguem, perquè van al que nosaltres diem capítol 2, el capítol 2 són prestacions de serveis, per tant el que no podem fer és contractar personal, diguem, amb aquests diners. La resta de serveis doncs es poden prestar, es poden servir doncs des de per contractar alguna empresa que pugui fer algun servei social determinat o fins i tot per qüestions que tenen a veure amb l'arribada de refugiats i refugiades a Sant Vicenç dels Horts com a conseqüència de la invasió russa a Ucraïna. Per tant, el ventall de possibilitats és ampli. El que hem fet a la pràctica, diguem, és ampliar les partides de serveis socials en quant a prestació de serveis en aquests 100.000 euros en fruit de l'acord amb els comuns. Sí.
Uh-huh. Ara en parlarem també de la situació a Ucraïna. La modificació de crèdit també ha de servir per crear un servei per evitar desnonaments. Es va dir al ple que es destinaran 50.000 euros. Uh-huh. Com serà aquest servei?
És un servei que hem d'acabar de definir, no? Tenim clar el que volem, que és ajudar les famílies que es troben en una situació complicada, no? I és un servei d'assessorament, un servei d'acompanyament a les famílies que es troben a punt de ser desahuciades, no? De ser en aquesta situació de desnonament, com a conseqüència, doncs, cadascú té la seva història personal, diguem, no? Vingui d'on vingui el possible desnonament, doncs que l'Ajuntament pugui fer aquest acompanyament, que ja va fent d'alguna manera, però el que fem és reforçar aquest servei, i aquest servei ve a el que farem segurament serà contractar un servei especialitzat en aquest tema, tant en la prèvia, i si finalment acaba succeint el desnonament, doncs poder acompanyar les famílies en el trànsit fins a resoldre aquesta situació, no? Nosaltres sempre estem el missatge que enviem sempre és el mateix. A Sant Vicenç dels Horts ningú es queda al carrer, ningú es queda al carrer. L'Ajuntament sempre dona alguna opció, no? És veritat que no són opcions sovint de, doncs, un habitatge individual on la família pugui tenir un pis a disposició automàticament, perquè és que l'Ajuntament, una cosa que sempre ho expliquem, però és veritat, l'Ajuntament no en té pisos per anar deixant a la ciutadania que necessita. Ja ens agradaria tenir un banc de pisos buits esperant a ser deixats, diguem, no? A la gent de Sant Vicenç. No és el cas. El que sí que tenim són diferents serveis, no? Que ens donen la possibilitat d'evitar que la gent estigui al carrer. Ningú a Sant Vicenç, ningú que no vulgui, està al carrer. Nosaltres sempre trobem l'alternativa. A vegades és compartint habitatge, a vegades és amb aquest acord, per exemple, que vam fer fa uns mesos amb la Fundació Iris i amb Ciments Morils i amb Càritas, no? Per poder tenir aquest espai d'emergència habitacional i si no ens en sortim de cap de les maneres, tenim un conveni amb l'àrea metropolitana per tal de tenir espais residencials disponibles a l'entorn immediat. Per tant, sempre hi ha alternativa. Ningú que no vulgui viure al carrer, viu al carrer, a Sant Vicenç del Sol. L'Ajuntament sempre troba la manera, no? I aquest projecte que hem posat en marxa, diguem, el que ve és intentar resoldre la prèvia, l'acompanyament a les famílies per evitar arribar al moment del desnonament.
Que s'ha de veure com es concreta de moment. I el tercer projecte social d'aquesta primera modificació de crèdit és un servei de menús a domicili per gent gran vulnerable, 11.000 euros aproximadament.
Hem començat a dotar-lo, no està dotat finalment, definitivament, però esperarem el mes que ve, que ja tenim el romanent, diguem, de tresoreria amb el tancament de l'any 2021, hi haurà disponibilitat de crèdit per poder acabar de dotar econòmicament aquesta partida. No serà d'11.000 euros, aquests 11.000 euros era, diguem, el sobrant que teníem amb la partida del traspàs del bus, no? I el que farem és signar un conveni amb les entitats. Estàvem parlant amb Sant Vicenç Suma o amb la Unió de Botiguers, les entitats comercials de Sant Vicenç, perquè el que volem és, doncs, acabar de tancar el cercle, no? Intentem ajudar les famílies més vulnerables, famílies que tenen alguna dificultat d'alimentació per garantir aquests àpats, no? I el que no farem és contractar un càtering, diguem, de fora de Sant Vicenç, no? El que fem és intentar, doncs, també tenir les relacions amb els comerços locals i a través d'aquestes entitats, doncs, signarem aquest conveni per tal de garantir que tothom tingui aquest àpat garantit cada dia.
Doncs de moment s'estan posant les bases, veurem com es posen en marxa aquests projectes. Caldrà fer més modificacions de crèdit per donar compliment als diferents projectes previstos. Hi ha calendari?
Sí, hi ha un calendari aproximat que comença el mes que ve, diguem, no? Amb el ple del mes que ve ja tenim la possibilitat de fer altres, ja tindrem crèdit disponible. Et dic que abans, que el mes passat vam donar compte del tancament del 2021, un 2021 que vam tancar en positiu amb 2 milions d'euros aproximadament de superàvit, diguem, entre del previst, i per tant tenim aquesta possibilitat d'aquests 2 milions d'euros de romanent de tresoreria, doncs una bona part anirà a cobrir els compromisos que vam signar entre el grup socialista Sant Vicenç en positiu i el grup dels comuns, tal com vam acordar amb ells, no? L'acord era aquest, diguem, no? Aprovàvem el pressupost que inicialment teníem aprovat i a mesura que anàvem alliberant pressupost, doncs aniríem donant compliment a aquest acord, no? I nosaltres som gent seriosa, gent de fiar, diguem, i és el que estem fent ara, desenvolupar aquest calendari.
I quins són els pròxims projectes en aquesta llista?
Doncs la resta, no? La resta. El que sí que vam demanar als companys i companyes dels comuns, que és que com ara teníem disponibilitat de 169.000 euros, doncs que si fossin ells, els comuns, qui ordenessin aquestes partides, no? Ara la resta es poden fer totes de cop en el proper ple, diguem. Per tant, l'important era ordenar quines eren les dues, tres primeres accions que els propis comuns volien desenvolupar. Ens van posar sobre la taula aquest increment de partida als serveis socials, aquest tema de l'acompanyament antidesnonament i el tema dels àpats a domicili. Aquests eren els tres primers punts que els comuns volien desenvolupar de l'acord i és el que hem fet, no? Ara, al proper ple, doncs ja tindrem tota la disponibilitat pressupostària d'aquests 2 milions d'euros de benefici que va tenir l'Ajuntament l'any passat i, per tant, podem dotar econòmicament la resta de partides totes a la vegada, diguem, en el mateix ple, sense problema.
Alcalde, semblava que ara ja començàvem una època amb la pandèmia més o menys encarrilada, semblava que vindria una època de recuperació econòmica, però ens hem trobat amb una guerra.
Sí.
Europa, increment general de preus de combustible, d'energia, uns preus de l'energia que ja estaven a l'alça. S'està notant aquest increment de preus? S'està notant aquesta crisi de preus a serveis socials? Es detecten a Sant Vicenç més necessitats o més famílies necessitades?
Bé, sí, clar, l'increment del preu dels serveis, diguem, doncs afecta a tothom, no? Ens afecta a tots i a totes, amb el preu del gas, amb el preu de la benzina, del gasoil, no? I ho estem veient, i no tant el tema de l'electricitat, que ja fa, diguem, que està alta, diguem, el preu és alt des de fa més temps, i per tant aquest increment no s'ha notat, no? La resta sí, no? I igual que ens afecta a tots i a totes, doncs afecta també als usuaris i usuàries dels serveis socials. El que passa és que és veritat que, bueno, la dinàmica dels serveis socials fa que, bueno, la majoria són famílies que ja tenien problemes d'aquest tipus, diguem, no? No hem notat un increment de famílies que no fossin usuàries dels serveis socials. Per tant, en aquest sentit, doncs, les famílies estan ja en contacte amb els serveis socials i es continua fent la feina. Ara segurament s'haurà incorporat algun servei més, no? Potser abans hi havia un tema de llum i de més, i ara potser s'ha incorporat també el tema del gas, o, bueno, anem ajudant sempre en la mesura del possible a tothom, no? I en aquest sentit estem molt tranquils perquè els companys i companyes, els treballadors i treballadores de l'àrea de serveis socials, doncs, fan una molt bona feina i estan molt pendents de la ciutadania de Sant Vicenç.
El Consell de Ministres aprova avui un paquet de mesures econòmiques. L'Ajuntament es planteja alguna mesura o ajut especial en aquest context actual?
Continuem fent el que estem fent, que és que ajudar la gent que té més dificultats i que són més vulnerables. Persones més vulnerables, doncs, tenen més ajudes, i en tot cas, doncs, aquests acords, no?, que serveixen per dotar de més diners als serveis socials, han de servir per apaivagar aquestes situacions tan, tan complexes i complicades que estem vivint.
Sant Vicenç dels Horts s'ha bolcat amb Ucraïna des del primer moment de la invasió, amb actes de rebuig a la guerra de manera immediata, enviant material, ara promovent les donacions econòmiques. La setmana passada vam saber que ja s'han escolaritzat a Sant Vicenç una desena de menors provinents d'Ucraïna. L'Ajuntament ha preparat algun dispositiu especial per atendre aquesta població ucraïnesa que ha arribat o que pugui arribar pròximament?
Sí, bueno, el primer que hem fet és coordinar-nos amb la Generalitat de Catalunya, que és el govern que està liderant, no? Està pilotant a Catalunya aquesta arribada de persones refugiades, i després també coordinar-nos nosaltres mateixos en les diferents àrees, no? Des de la OME, l'Oficina Municipal d'Escolarització, com deies, aquests 10 menors que han arribat i més que arribaran, i perdó, i ara ja ha acabat el termini de les preinscripcions al P3, i és possible que la matrícula viva, doncs, sigui constant mentre duri aquesta situació, no? S'estan coordinant també amb serveis socials, perquè les persones que van arribant segurament necessitaran també ajuda, no? I les famílies acollidores necessitaran segurament un cop de mà per part de les administracions, i per tant el que estem fent és coordinant-nos amb la Generalitat de Catalunya i també nosaltres mateixos als diferents departaments de l'Ajuntament per estar preparats per aquesta arribada de persones refugiades, que és un drama humanitari de primer ordre, i que crec que aquí hem d'estar a l'alçada, no? Hem d'ajudar la gent, i quan un pas ha patit una guerra, nosaltres som gent més jove, diguem, i no hem patit una guerra, però aquest país ha patit una guerra civil no fa tant, no? I les persones refugiades que sortien del país, doncs, algunes cap a Sud-amèrica, va rebre moltes persones refugiades espanyoles durant la Guerra Civil i durant la primera època del franquisme, França també, diferents països d'Europa. Jo crec que hem d'estar a l'alçada i hem de demostrar que som un poble solidari, i les persones que surten de la guerra hem de ser capaços d'acollir-les de la millor manera possible, no? Jo crec que en aquest sentit Sant Vicenç sempre demostra que és un poble solidari, que està a l'alçada. Tu mateixes deies abans que la població civil de seguida es va organitzar. L'endemà de l'inici de la invasió russa, la pròpia ciutadania va organitzar una trobada a la plaça de la Vila. D'allà va sortir una trobada també amb persones ucraïneses de la comunitat ucraïnesa de Sant Vicenç dels Horts, que ens va fer que, diguem, l'Ajuntament obrís les seves portes per recollir material divers, de medicaments, de roba d'abric, d'alimentació, i em deia la regidora de Participació Ciutadana divendres que havíem recollit 25 tones de solidaritat a Sant Vicenç de Sort, que és un poble de 28.000 habitants. Jo l'altre dia parlava amb l'alcalde de Viladecans i ell em parlava de les 10 tones que havien recollit. Estava molt content, està bé, estar orgullós, però clar, Viladecans crec que té 50-60.000 habitants, nosaltres som 28.000 habitants i hem recollit 25 tones de solidaritat. Jo crec que el poble de Sant Vicenç dels Horts sempre està a l'alçada i quan es tracta de temes humanitaris sempre dona la talla.
Es manté el contacte amb la comunitat vicentina d'origen ucraïnès?
Sí, continuem treballant amb ells i amb elles i continuem amb les portes obertes per recollir el material. És veritat que ha baixat una mica, no?, la intensitat, i ara doncs, estem també obrint altres fonts d'ajuda a través del Fons Català de Cooperació, que ens demana també que fem difusió dels comptes corrents, diguem, on s'han de fer aportacions econòmiques, perquè el Fons Català vol treballar directament també amb les ONGs que estan treballant a la frontera, especialment a la frontera amb Polònia, que és on estan sortint més persones refugiades, i per tant, doncs, ho expliquem tot, diguem, no? Hi ha la possibilitat de recollir material solidari, diguem, hi ha la possibilitat de fer aportacions econòmiques a les ONGs que estan treballant sobre el terreny i també hi ha moltes persones de Sant Vicenç de Sort que estan oferint casa seva, no?, per acollir persones refugiades.
Sant Vicenç en xarxa acompanya d'alguna manera aquest procés d'acollida?
Sant Vicenç en xarxa està sobretot ajudant a la recollida de material. És el que més està, el que està fent, i després l'acollida de persones refugiades és un tema molt sensible, molt delicat, i això ho hem de vincular amb les oficines, diguem, oficials, a través de la Generalitat de Catalunya, a través de l'oficina que la Fira de Barcelona hi ha oberta, que està pilotant la Creu Roja també. Per tant, jo crec que una cosa és la recollida de material i la recollida de diners, que nosaltres no recollim diners en metàl·lic, i vull que quedi molt clar, l'Ajuntament no recull diners en metàl·lic, tenim els comptes corrents del Fons Català de Cooperació per fer aquestes aportacions directament, sense intermediaris, de la ciutadania al Fons Català i del Fons Català a les ONGs, però l'acollida de persones s'ha de fer d'una manera molt més acurada, i per això ho fem a través dels mitjans oficials, Generalitat de Catalunya, Creu Roja, Fira de Barcelona.
Alcalde, aquests dies, canviem de tema, està en consulta pública la proposta de reglament de mesures alternatives a les sancions econòmiques previstes a l'ordenança de civisme i convivència. Es tracta que, per exemple, en cas que la infracció la cometi una persona menor d'edat d'entre 14 i 18 anys, hi hagi la possibilitat de canviar la multa per una mesura alternativa, el que habitualment coneixeríem com a treballs a la comunitat, potser, formació... va per aquí la cosa, que s'està fent, què es vol fer?
La cosa va que l'Ajuntament no té cap interès en posar una sanció econòmica a un nen o una nena menor d'edat que hagi de pagar el seu pare o la seva mare. Això no... Pensem que no serveix de res, no? No sé, si el meu fill té 13 anys i fa alguna acció multable, si jo he d'anar, el pare ha d'anar a pagar la multa, pues segurament el nen no aprèn el que ha d'aprendre, no? Llavors el que volem, certament, és ajudar a educar, no?, a la ciutadania i acompanyar en aquest creixement personal de tots els joves també del municipi. No té sentit multar a un nen de 10, de 12, de 13 anys econòmicament amb una multa que pagarà el pare o la mare, no? Que volem és que les persones, doncs, aprenguin a valorar el bé comú, aprenguin a valorar que les qüestions no es fan soles, que la ciutat no creix sola, no? I que això és de tots i de totes, i tots ens hem de fer responsables dels béns comuns i dels espais comuns, i que Sant Vicenç és un projecte col·lectiu que hem de treballar entre totes i tots, no? I jo crec que val més la pena, doncs, això, no? No multar, sinó fer una col·laboració ciutadana amb algun bé, que pot ser, doncs, ajudar a fer alguna activitat determinada, o fer de voluntari amb una activitat que pugui fer alguna entitat del municipi, fer algunes hores en un pavelló o en un camp de futbol, o pintar un banc. No sé, això cada mesura, depenent segurament del grau de gravetat, diguem, de l'acció que hagi pogut fer el menor o la menor, doncs tindrà una feina o una altra, no? Però l'objectiu és aquest, és ajudar a acompanyar aquestes persones joves en el seu creixement i en la seva visió de municipi, de projecte col·lectiu i del bé comú, no? Que jo crec que és interessant i important. Això no estava fet, no es feia, no estava regulat, s'estaven posant sancions als pares i a les mares per qüestions que feien els nens i les nenes, i el que estem fent és intentar regular tot això.
Caldrà la col·laboració d'entitats? S'està treballant amb entitats?
Bueno, primer hem de tenir el reglament, diguem, i a partir d'aquí segurament hi haurà entitats que puguin col·laborar, entitats del tercer sector, i si no n'hi haguessin entitats, diguem, l'Ajuntament té espais comunitaris, diguem, suficients com perquè aquestes accions socials es puguin desenvolupar.
Uh-huh. Estaven pendents d'aplicar-se alguna mesura del pla de convivència de Can Ros i el Serral, ja que parlem de convivència. Uh-huh. Aquí vostè havia explicat alguna vegada que es posaria en marxa una espècie de quiosc a la Rambla de Can Ros per dinamitzar...
Estamos en ello.
Per quan?
Doncs hem demanat un... És difícil ubicar aquest quiosc, no? aquest prefabricat, sense que molesti el pas dels vianants per les voreres, sense que ocupi places d'estacionament. Estem buscant la millor ubicació possible, i el que hem fet ara és demanar-li a Ferrocarrils que ens deixi posar aquest quiosc on estava l'antic quiosc de premsa, uh-huh, just sota de l'estació de Ferrocarrils. I, en principi, verbalment ens han dit que sí, estem esperant el vistiplau definitiu, perquè hi havia la possibilitat, la persona responsable de Ferrocarrils amb qui vaig parlar, vaig trucar i vaig parlar del tema, i em va dir, crec que està disponible... Havia de mirar que no fos un espai d'aquests que a vegades Ferrocarrils treu a concurs per poder posar un quiosc i de més. Fa molts anys que està buit a l'espai, així que té pinta que no estigui en cap procés de licitació ni res, així que estem esperant la confirmació oficial. De seguida que tinguem la confirmació podrem estar en disposició d'ubicar aquesta mena de quiosc, que el que servirà és per dinamitzar l'espai, diguem, no? Hi haurà una persona que estarà per allà treballant i ajudant a la dinamització de l'espai, amb jocs, amb activitats diverses i de més, així que té bona pinta i sembla que hem trobat finalment l'espai adequat.
Uh-huh. Doncs de civisme, de convivència, de seguretat també en parlem, perquè justament ahir el vicepresident executiu de l'àrea metropolitana, Antonio Balmont, mm-hmm, va anunciar que l'AMB crearà un sistema integral de seguretat metropolitana. Mm-hmm. També promourà l'àrea en plans de seguretat nocturna a tot el territori metropolità, amb desplegament de càmeres, reforç de l'enllumenat públic, erradicació de racons insegurs, serveis de vigilància nocturna, parades a demanda d'autobusos nocturns, mapes d'espais urbans segurs. Bé, Balmona hi va explicar moltes coses, i també va comentar que l'AMB preveu obrir un diàleg amb el govern de la Generalitat i amb els ajuntaments i impulsar la coordinació de les policies locals i els Mossos. Què li sembla aquesta proposta de l'AMB en matèria de seguretat? No sé si n'estava al cas, si ja han dialogat.
Vaig estar allà, diguem, a la seu del Foment del Treball, on Antonio Balmont va fer aquesta conferència i va explicar, entre d'altres coses, això, no? El tema de la seguretat metropolitana, no? La seguretat ciutadana és un tema que a vegades als governs d'esquerra els hi fa una mica de nos a parlar, el tema del concepte de seguretat, no? És un concepte segurament més associat a polítiques més conservadores, no? I això és una cosa que ha anat canviant i s'ha anat modelant bastant, no? Perquè jo crec que es poden fer polítiques progressistes tranquil·lament garantint la seguretat ciutadana. La seguretat ciutadana és un eix fonamental. La gent ha de poder viure tranquil·la i ha de poder fer la seva vida amb la seguretat suficient com per poder desenvolupar els seus projectes vitals, no? Això és fonamental. Sobre la taula havia estat en algun moment la possibilitat de que les policies locals, diguéssim, poder tenir una mena de policia metropolitana i de més. Jo crec que això està descartat, aquesta possibilitat. Cada municipi té la seva policia local. Tenim una policia per sobre, diguem, que és la policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra. El que hem de fer és millorar els espais de coordinació amb aquestes policies. I la proposta que fa l'Antonio Balmont, que em sembla molt interessant, ja té a veure amb alguna cosa que ja s'està treballant, que és aquesta, per exemple, aquesta aplicació del M7 que li diem, que és una aplicació mòbil que ajuda, diguem, a connectar-nos entre els diferents municipis, i hem de ser capaços de perquè la seguretat és una mica també com la contaminació, no? Diguem, no entenc gaire de separacions de fronteres ni de límits territorials de municipis, no? I sovint el que passa en un municipi afecta l'altre i les competències han de ser una mica més compartides. Jo crec que aquest és l'objectiu i aquest és la visió que l'Antonio Balmón aporta, que jo crec que és molt interessant. Les competències han de ser més compartides, no? I la policia no si el model actual fa que la policia de Sant Vicenç no pugui creuar, diguem, a Molins de Rei a fer alguna actuació i s'hagin de trucar, i que és molt farragós, diguem, no? I segurament una coordinació metropolitana ajudaria en aquest sentit, i per tant jo crec que fem bé caminant en aquest sentit, no? I sobretot posant valor allò que va explicar l'Antonio també, el Balmón, ahir, no? Que aquest diàleg constant, no només amb la Generalitat de Catalunya, sinó aquesta intenció i aquesta política de consens, no? De buscar consensos sempre, no? L'àrea metropolitana és un exemple extraordinari en aquest sentit, un govern on hi ha quatre partits polítics governant, un govern presidit per una persona que no és qui té la majoria del ple, per entendre's, no? Totes aquestes qüestions ajuden a que hi hagi, doncs, aquests espais de cogovernança, aquests espais de diàleg i de trobada que són tan importants, no? I sobretot Balmón va dir una cosa ahir que jo crec que és segurament la més important de tot, que és que allò que funciona no és notícia, no? I aquelles coses que van bé no són notícies, no? I el fet que l'àrea metropolitana, el PSC, que estem a dos, tres consellers metropolitans de tenir la majoria absoluta, que amb bona lògica haurien de presidir el plenari de l'àrea metropolitana i la pròpia àrea metropolitana, i no la presidim perquè el costum fa que qui presideixi l'àrea metropolitana sigui l'alcalde o alcaldessa de Barcelona. Aquests espais generen bones sintonies i generen també la manera una manera de governar territorialment, no tant a pes polític, sinó de manera territorial, no? Jo crec que això és interessant i que, sobretot això, no? Que les coses que funcionen i que funcionen bé, com és l'àrea metropolitana de Barcelona, acostumen a no ser notícia, no? Jo crec que hem de posar sobre la taula aquesta manera de governar, de cogovernar-nos i de governar en base al consens, no?
La contaminació tampoc no té fronteres. Ara obrim una mica un dels capítols que tenim en marxa a Sant Vicenç. El mes passat va dir que quan arribés la pròxima entrevista de l'alcalde Respon, és a dir, aquesta, quan arribés aquest moment, segur que ja hauria acabat la campanya informativa sobre la zona de vianants de Vilavella, sí. I que s'estarien tramitant les multes corresponents si en cas que hi hagués
Correcte.
Infracció. S'ha tramitat alguna?
Això vaig dir, oi?
Sí.
I així s'està fent, diguem, no? Però no té a veure amb la contaminació, perquè jo vull recordar que no és una zona de baixes emissions amb el que estem parlant. El que estem parlant és una zona pacificada de restricció de trànsit rodat a les persones que no són residents de la zona, diguem, no? Vull dir que és aquest el concepte de pacificació de la zona. El que estem fent a Sant Vicenç dels Horts és allò que s'ha fet, no és una revolució, diguem, és fer allò que s'ha fet i que funciona a gairebé tots els pobles de Catalunya i d'Espanya, que és que el casc antic, la zona més antiga, on són els edificis més antics, on hi ha zones ja peatonalitzades o semipeatonalitzades, on hi ha carrers molt, molt estrets que són difícils de circular, doncs es converteix en una zona pacificada del trànsit, no? I que la gent guanyem espais per la ciutadania, que és l'objectiu. Aquest és l'objectiu principal, diguem, guanyar espais per la ciutadania. I això és el que estem fent. I això serveix per parlar de zona pacificada de Vilavella, això serveix per parlar de les obres que farem aviat a la Vinyala, on guanyarem espais per la ciutadania, i això serveix per parlar de l'organització del carrer Benicarló amb les escales mecàniques que posarem allà per millorar la mobilitat de la gent. Estem guanyant espais per la ciutadania. Aquest és l'objectiu principal. I és evident que no és el mateix fer una obra d'urbanització amb unes escales que fer un tancament del trànsit, no? I com que són espais diferents, s'ha de regular de manera diferent. I aquestes càmeres que hem posat aquí i que hem donat molt de marge, molt de temps perquè tothom pugui regularitzar el seu moment, el seu espai, la seva situació, doncs ja estan funcionant.
Les càmeres estan funcionant des de fa temps.
El procés sancionador està en marxa, diguem. Si és això el que preguntes concretament, no? El procés sancionador està en marxa? La resposta és sí, està en marxa. Si algú passa avui, si algú passa demà per la zona pacificada de Vilavella i no està autoritzat, el més probable és que d'aquí una setmana rebi a casa una multa.
S'han acabat els avisos.
s'han acabat els avisos que no eren avisos amenaçadors, sinó que eren avisos de concòrdia, per entendre, no? D'avisar en el sentit de no volem multar, no és una altra cosa més que això, no? Hi ha campanya, hi ha gent que encara s'ha resistit perquè, bueno, entenc que tenen un projecte personal, un projecte polític diferent i que no volen que això funcioni, no? I nosaltres estem convençuts i convençudes que funcionarà. I també ens agradaria saber què opinen tots els partits polítics d'això, perquè hi ha molta gent que es queixa, gent que critica, però que no acabem de saber quin projecte tenen per la zona. Si volen que continuïn passant més de 300 vehicles diaris a la curva, ho he dit moltes vegades, la curva entre Cal Muñoz i Cal Agustinet, perdona la falca publicitària, al carrer del mossèn Josep Duran, cantonada amb la plaça de Catalunya i carrer Nou, la curva entre el Muñoz i l'Agustinet, cada dia l'agafava més de 300 vehicles. És una bogeria. 300 vehicles en un espai petit, estret, on hi ha nens i nenes, on hi ha famílies que caminen, que ja van a comprar, que van al col·le, que van a l'escola de música, a l'escola de teatre, a l'anglès. És que és una barbaritat que passin més de 300 vehicles cada dia per allà. I el que estem fent és posar sentit comú. Aquell espai és un espai que ha de ser per la ciutadania, perquè la gent camini, perquè la gent pugui fer seu aquell espai, perquè tornin a haver-hi comerços que apostin per Vilavella, i en això estem. Hi ha gent que resisteix? Doncs és normal, perquè suposo que políticament potser no els agrada que haguem estat valents i haguem posat en marxa, no?, aquest projecte, o hi ha gent que té una cosa personal que no vol que funcioni, però nosaltres estem convençuts que funcionarà, ha funcionat a tots els pobles de Catalunya i ha d'ajudar el comerç local, perquè també hi ha la versió de... això, el comerç està molt malament a Vilavella. I jo dic, doncs és possible que estigui malament el comerç, però ha estat malament abans de tenir aquesta política de restricció de trànsit, no? No ha estat aquestes càmeres el que ha fet que el comerç de Vilavella s'hagi anat a Norris o hagi anat baixant la seva, no, la seva activitat, no? Fem coses noves i provem, no? Provem coses noves, perquè si fem el de sempre, segur que passarà el de sempre. I el que necessitem és fer innovació, intentar fer alguna activitat nova, no? I dinamitzar el comerç de Vilavella perquè la gent el torni a fer seu. Aquest és l'objectiu.
Hi ha propostes imminents per dinamitzar el comerç en aquesta zona?
Sí, hi ha activitats, també hi ha activitats infantils planejades que s'han anat fent, s'han intentat fer aquests últims caps de setmana, que s'han hagut d'anul·lar per culpa de la pluja, diguem, però estem intentant fer accions d'aquest tipus, de dinamització amb famílies. Hem optat per la instal·lació d'una escola bressol en la mateixa zona. Jo crec que l'escola bressol municipal Petit Mamut també ha de servir per dinamitzar la zona, i per tant el que fa l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és apostar per Vilavella, perquè el que passa a Vilavella també és important per tot el municipi, no? I la peatonalització del carrer Barcelona afecta a Vilavella, i la reurbanització del carrer Comerç afecta a Vilavella, i aquestes càmeres i aquesta restricció del trànsit afecta a Vilavella, i per tant el que estem fent és una aposta clara i decidida perquè Vilavella pugui tornar a ser un motor important en el municipi.
Alcalde, hi ha moltes ganes de fer servir el centre cívic Virgínia Amposta. M'imagino que vostè
també. Jo també les tinc, sí.
S'havia comentat alguna data al maig, però sembla que tampoc serà possible. Què passa?
Jo no donaré dates, perquè no és una cosa que puguem controlar nosaltres, no? Si depengués exclusivament del govern municipal, jo donaria una data, però no és una qüestió que depengui només del govern municipal. Per tant, nosaltres el que sí que estem fent des del primer dia és primer intentar resoldre alguns problemes que ens hem trobat amb aquesta obra, com els temes de les inundacions de la obra, el tema de la fibra òptica, que no estava prevista en el projecte inicial. Segle XXI, doncs es va fer un projecte executiu que no preveia l'arribada de la fibra òptica, i estem resolent. Ara estem acabant de fer les instal·lacions de fibra en aquest centre cívic. Estem pendents de que acabi d'arribar tot el mobiliari que ha d'arribar. Per tant, com que encara no tenim el mobiliari, jo no m'atreveixo a posar una data, i he demanat a tots els regidors i les regidores que no donin dates, perquè no és una cosa que puguem controlar nosaltres. El compromís és, de seguida que es pugui posar en marxa, es posarà en marxa. L'endemà, de tenir-ho preparat tot, es posarà en marxa. Però no depèn únic i exclusivament de l'Ajuntament en aquests moments.
Sí, falta fibra òptica, mobiliari, i podríem dir que ja aleshores podrà obrir.
Sí, el que passa que dius sí, no, mobiliari com si fos poca cosa, diguem, és mobiliari d'uns quants milers d'euros, diguem, i amb unes instal·lacions concretes i molt, molt específiques de les sales, de la cuina, de la zona d'actes, que és unes butaques d'aquestes que s'amaguen sota l'escenari, que requereix una instal·lació complexa. Bueno, és un centre cívic gran, molt gran, i amb moltes, que tindrà moltes activitats i que serà un motor social importantíssim pel municipi, i de seguida som els primers, no sé si els primers, potser són les entitats també les primeres, no? Si no som els primers, som els segons interessats en que el centre cívic estigui en marxa, quan abans millor, i això és el que farem. De seguida que es pugui posar en marxa, es posa en marxa. No ens en guardarem el centre cívic fet, amoblat i amb tot el mobiliari ja fet, esperant no sé què. No, l'endemà d'estar tot en marxa, tot en ordre, estarà en marxa.
Que venim de fer la dial i hi ha molta expectació entre la canalla.
Està bé, sí, jo també la tinc, però ja tot arribarà.
En uns dies, el que sí que arriba és la Setmana Santa, mm-hmm. aquesta vegada totalment presencial. Sí. Podem esperar alguna novetat o aquí mana la tradició?
La novetat és que recuperem la tradició, diguem, no? I aquesta és la bona notícia. Tornarem a gaudir de l'acte sacramental, una activitat que té més de 400 anys de història en el nostre municipi. Tornarem a gaudir de la banda, del concert de bandes, tornarem a gaudir de la processó del silenci, tornarem a gaudir de les saetes i amb un cartell extraordinari de les millors saeteros d'Espanya vindran a Sant Vicenç dels Horts el Dijous Sant, Diumenge de Rams, misses rocieres i no rocieres, i per tant d'una Setmana Santa que es preveu, doncs, amb una activitat normalitzada, i aquesta és la gran novetat, és aquesta, la recuperació de la normalitat, que ens farà que la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts, sempre diem el mateix, sigui quina sigui les condicions o les conviccions religioses de cadascú de nosaltres, la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts és un eix cultural i econòmic vital pel nostre municipi. Nosaltres explotarem al màxim aquest eix cultural i econòmic pel municipi.
Hi ha alguna estimació? Bé, perquè de vegades s'havia demanat un estudi, una estimació de balanç dels guanys, els beneficis, en aquest cas econòmics, que deixa...
A la ciutat li surt molt a compte, diguem, la Setmana Santa. Nosaltres tenim dos convenis de col·laboració amb les dues entitats. Aquests convenis de col·laboració, doncs, no tinc les dades ara mateix, i potser no sé si quan passi la Setmana Santa estarem en condicions de parlar una mica més del tema, però els convenis de col·laboració amb aquestes entitats estan molt per sota del guany econòmic, no només econòmic, sinó de cohesió social que representa el municipi, de prestigi del municipi, de repercussió del municipi en tot Catalunya. Això està molt per sobre dels diners que l'Ajuntament inverteix en la Setmana Santa.
Doncs ho deixem aquí. La pròxima entrevista a l'alcalde Raspón serà el 26 d'abril, l'últim dimarts de mes. Gràcies, alcalde Miguel Comino. Bona Setmana Santa.
Igualment, a gaudir-la.
I bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.